Les veus de l'art. Hola, sóc Maribel Fuster i comença Les veus de l'art. Avui, com sempre, comencem amb notícies d'art i cultura. I després tenim una entrevista, Tere Veïnat, fotògrafa. I per finalitzar, un reportatge radiofònic del cantant valencià Nino Bravo. Comencem amb la secció de les notícies. Restauren a Sevilla una pintura de Bernardino Luini, deixeble de Leonardo. La pintura datada 1521, Madonna con el Niño San Roque y San Sebastián, de Bernardino Luini, deixeble de Leonardo da Vinci, que es trobava en un estat de deterioració preocupant, ha estat restaurada. Els especialistes l'han atribuït a Vinci Bernardino Scapi, qui signava com Bernardino Luini. L'Institut Andalús del Patrimoni ha treballat 2 anys en la restauració i documentació d'esta pintura. L'obra sofria pèrdua de la pel·lícula pictòrica. Els especialistes han destacat la seva gran qualitat d'execució i la seva assimilació del llenguatge de Leonardo da Vinci, així com el delicat joc de llums i ombres i la seva rigidesa compositiva, característica de la tradició lombarda quatrecentista. L'arquitecte britànic Richard Rogers guanya el Premi d'Arts Plàstiques 2011. El compromís ètic de l'arquitecte britànic Richard Rogers, des del punt de vista social i mediambiental, li ha valgut el Premi Internacional Fundació Cristóbal Gabarrón d'Arts Plàstiques 2011. El dinamisme, originalitat, funcionalitat i bellesa de les seues creacions, però també el compromís social i mediambiental de les seues planificacions urbanístiques, han estat destacats pel jurat d'aquest guardó. La rellevància de la trajectòria internacional de Rogers s'evidencia en obres com el Museu Georges Pompidou a París, la Terminal 4 de l'aeroport de Barajas a Madrid, el planejament urbanístic de Lisboa, l'ordenació metropolitana de Londres i el projecte de recuperació de la zona zero a Nova York. El guardó consisteix en una escultura d'or dissenyada pel pintor i escultor Cristóbal Gabarrón. El Guggenheim exposa l'evolució de l'abstracte a Europa i Estats Units. Exposició temporal Abstracció pictòrica 1949-1969, que ha obert al públic el Museu Guggenheim de Bilbao, mostra a l'espectador l'evolució que va experimentar l'expressionisme abstracte al llarg de 2 dècades, tant a Europa com a Estats Units. La mostra, que es podrà visitar fins al 8 de gener de 2012, recorre a través de 80 peces de 60 artistes les principals tendències, la gestual, la cinètica o òptica i la dels camps de color. L'espectador podrà apreciar les sorprenents afinitats existents entre els artistes que van treballar en 2 continents diferents, en una època de grans avanços creatius per a la pintura tant a Europa com a Amèrica del Nord. Una exposició amb 72 obres de Goya omplirà Tòquio de llums i ombres. Una exposició amb 72 obres de Francisco de Goya procedents del Museu del Prado de Madrid, entre elles La maja vestida, mostraran a partir del pròxim mes d'octubre a Tòquio alguns dels principals olis, dibuixos i gravats del pintor aragonès. La mostra tindrà lloc en el Museu d'Art Occidental de Tòquio des del 22 d'octubre fins al 29 de gener del 2012 i comptarà amb 30 olis, 35 dibuixos i 7 gravats cedits pel Museu del Prado. Tere Veïnat és de Gandia. Va posar com a model per a unes fotografies de cotxes clàssics i va canviar l'estar davant la càmera per a estar darrere, dedicant-se a la fotografia i concretament a la fotografia retro, des dels anys 20 fins als anys 60. Hola, Tere.
Hola, Maribel.
D'on va néixer la teua inspiració per fer fotos retro?
Pues vaig començar a fijar-me en lo que és l'estil en blanc i negre per ma mare. De totes les pel·lícules que anava mirant de menuda, vaig créixer, vaig començar a agradar-me la fotografia i em vaig fijar en els actors d'antes, vaig voler rescatar lo que era l'estil d'eixa època, dels anys 50, dels anys 40. Pues mirant les pel·lícules, vaig començar a fijar-me en el vestuari, tots els detalls, la roba, els gestos, les expressions, i vaig traslladar el que era tot el que jo veia, tota la documentació, la vaig traslladar a la fotografia. Sempre intente l'escenari, el vestuari, tot sigui una coordinació de manera que quan una persona puga veure aquestes fotos, capte l'expressió, el que jo vull donar a entendre en aquestes fotos. Que la gent quan vega la foto, per exemple, no diga està bé, molt bé, tot. No, que doni algo més, que el que jo vull transmitir plega la gent. Intente documentar-me sempre, a part de les pel·lícules, en biblioteques, en internet, mire fotos, busque, sempre em mantenc activa. Sempre busque, al millor en clave la biblioteca, agarre dos o tres llibres de vestuari valencià del segle passat, o mire també teatre, busque obres de teatre d'èpoques antigues, busque molt el vestuari, ho combine perquè siga tot un simbolisme.
Perquè abans de fer les fotografies investigues sobre aquest estil.
Sí, clar, clar. Jo parlo a la persona quan em demana consell, sempre l'aconsella que té coses en casa que pot aprofitar. Intente sempre donar-li idees que aquesta persona busque en casa i que no és tan difícil, no n'hi ha que gastar-se diners, tindre quatre cosetes perquè la foto isca, enfocar a l'època que volem que isca. Anima la gent a que s'atrevisca a canviar un poquet el que és l'estil de sempre, de ser de repent Julieta o el rei Arturo, o per què no, Robin Hood. Posar-se en una altra època i xir-se un poquet de lo clàssic, de lo normal de les fotos que fem avui en dia.
De l'estil en què treballes, des dels anys 20 als anys 60, quina és l'època que més t'agrada?
Em quedaria en els anys 50 per l'estil pin-up, que era l'època de Marilyn Monroe, Ava Gardner, Audrey Hepburn. M'agrada molt aquesta època, el vestuari, la feminitat.
En un treball fotogràfic, a què tendeixes més, al retoc o a la transformació?
Depèn del client. N'hi ha gent, per exemple, que vol un retoc, millorar la foto, el que és al millor la imatge, els contrastos de color, la llum, però n'hi ha també que al millor vol un fotomuntatge, una transformació, fer algo diferent. Entonces es fa de tot. El que passa és que també és això, és depèn de la gent el que el demane. De totes maneres, jo sempre aconsello i faig la millora de la foto, mai transformar una foto. Soy partidària sempre de millorar-la, de traure-li partit a la foto, no mai de transformar-la i fer algo que quan tu vegues aquesta foto no el trobes, no el reconeixes.
Com veus la situació actual al món de la fotografia respecte fa uns anys? És el que més es treballa com a estil?
Jo en l'actualitat diria que la fotografia és prou classista. Per exemple, en Gandia, són les típiques fotos de falleres, festeres, bodes en el parc, bodes en la platja, però n'hi ha altres fotògrafos aficionats o no que ho encaren a la creativitat, a fer coses que de normal no estan vistes però que poden sorprendre, i la gent de normal no coneix aquest estil ni coneix el que és fer una foto fora de lo normal. A lo millor és perquè no s'atreveix o perquè no coneix el que és aquest món i per això no està tan conegut, però es poden fer coses molt bones en creativitat i així un poquet de lo que és clàssic i tindre bons treballs. Solament és que la gent de normal pel carrer no veu aquest estil, entonces no ho coneix. Entonces intentem, la gent nova ara que està traguent fotografia creativa, donar-ho a entendre a la gent. Per exemple, n'hi ha una pàgina que es diu Fotoplatino. Entonces jo moltes vegades m'inspire en veure fotos d'aquest tipus, en seguir al millor les fotos que fan altres fotògrafos, per agarrar idees. Sempre continue en actiu, sempre continue innovant. En la pàgina web Fotoplatino, per exemple, n'hi ha fotògrafos que añadixen a la innovació un making of. El client, a part de tindre la seva sessió fotogràfica, pot portar-se de record un making of, que és un videomuntatge de lo que és la sessió seva des del principi fins al final, de lo que ha sigut la seguida de la seva sessió de fotos. Pues el retoc, el canvi de vestuari, el començament de lo que és les primeres fotos, la despedida. Y entonces això, vulguis o no, és algo que s'añadís a lo que antes, per exemple, no existia. Aleshores te importaves lo que era un reportatge de fotos i t'endús lo que és un record de lo que va ser la teua sessió de fotografia.
Creus que tota persona pot ser fotogènica?
Sí, per supost que sí. N'hi ha molta gent, quasi sempre, que pensa, és que no sóc fotogènic, és que no veig bé les fotos. Però això és una equivocació, perquè la fotogènia no és mirar directament moltes vegades a la càmera o a l'objectiu. A lo millor és mirar pac a altre costat o pac a una mirada perduda en l'horitzó, agarrant la perspectiva adequada, i aquesta persona pot eixir perfectament superbé. No n'hi ha obligació de que tinga que estar mirar tot el rato a l'objectiu, ni que tinga que fer un somriure forçat. A lo millor una persona mirant pac a un costat serio pot eixir igual o millor que si realment estiguera mirant a l'objectiu fixament.
I tens algun lloc a internet, alguna pàgina web on es puguen veure els teus treballs?
Pues clar que sí. Poden veure alguns dels meus treballs en esta pàgina www.fotojazzmaniac.com. Jazz en doble Z. Ahí podran comprovar més o menys l'estil que jo normalment treballe, perquè puguen tindre una idea de lo que jo faig i lo que és el meu món del món retro.
Quin artista destacaries?
En quede, per supost, en Paul Newman. Per què? Perquè l'estil que té en les pel·lícules s'assemeja molt a lo que jo porto a la fotografia. Per exemple, n'hi ha una pel·lícula que es diu El Buscavides, en la que jo em vaig basar en un book de fotos jugant al billar, perquè es basa tota la pel·lícula en una partida de billar. Vas agarrar escenes, vestuari, poses, expressions d'aquesta pel·lícula per traslladar-ho a la fotografia.
Respecte al futur de la teua obra, creus que evolucionarà cap a un altre estil, a més de continuar amb l'estil retro?
Doncs, pel moment, el tipus de foto que estic fent de l'estil és el que m'agrada fer, pel moment, però no descarte que a un futur vaig evolucionant a nivell artístic, creatiu, i vull fer coses noves, perquè el cos t'ho demana. N'hi ha moments que ja necessites més, un fotògraf creatiu necessita sempre més. Segons el que n'hi ha, que avui en dia, a l'actualitat, pues anirem avançant, per supost que sí, anirem evolucionant.
I com firmes els teus treballs? Amb quin nom podem trobar-te?
A mi podem trobar-me en les meues fotografies firmant com a Estudi 54.
De les següents preguntes, quina resposta triaries? Cine actual o cine clàssic?
Cine clàssic, per supost.
Fotografia en color o en blanc i negre?
En blanc i negre.
Scarlett Johansson o Marilyn Monroe?
Marilyn Monroe, perquè està relacionada en l'estil que jo treballe. Marilyn Monroe és un icono dels anys 50.
Estil pin-up o gòtic?
Pin-up, per supost, anys 50.
Si hi haguera una màquina del temps, a quina època t'agradaria viatjar?
Pues m'agradaria viatjar als anys 50, per lo que és la seva filosofia, el vestuari, lo que és tot el món que engloba els anys 50. El classisme, els cotxes, les dones, tot el que engloba aquest món.
volere e desigem un futur intens i ple de treball on puguem veure moltes obres teues i moltes gràcies per estar ací.
Igualment, Maribel, ha sigut un plaer. Gràcies.
Luis Manuel Ferri, conegut artísticament com Nino Bravo, va ser un cantant valencià nascut a Aielo de Malferit, un xicotet poble valencià, el 3 d'agost del 1944, però es va traslladar a València als pocs anys. Era aficionat al cant, fundant a la fi de 1962 el conjunt Los Hispánicos, amb els seus amics Félix Sánchez i Salvador Aranda. El conjunt musical es va fer molt popular al barri de Sagunt, on va actuar en nombroses presentacions falleres, balls i rebel·les de l'època, arribant a quedar finalistes en el concurs radiofònic nacional Fiesta d'Espanya. Però els seus companys de grup van decidir que el món de la música no era el seu i van dissoldre el conjunt. El grup musical Los Superson buscava vocalista i Nino es va incorporar al conjunt al que ja va pertànyer per a sempre. Nino Bravo va realitzar la seva presentació com a cantant solista en el Festival de la Cançó de Vall d'Uxó en 1968. Les seues primeres gales i un recital els va realitzar en el Teatre Principal de València. Posteriorment, la casa discogràfica Fonogram el va contractar per 4 anys. El seu primer disc es va llançar amb cançons de Manuel Alejandro, com per exemple Es el viento i Como todos.
Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón.
En estiu de 1969 va llançar la cançó Te quiero, te quiero. Nino va aconseguir amb ella un gran èxit sent triada la cançó de l'estiu.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Hasta el final te querré.
També va participar en la selecció per al Festival d'Eurovisió en dues ocasions. La primera, en 1970, amb el tema «Esa serà mi casa», que no va aconseguir arribar a la final. La segona vegada i més recordada va ser actuant al programa de Valerio Lázaro, anomenat Passaporte a Dublín, on queda en segona posició.
Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós.
En 1972 va llançar el seu tercer àlbum, titulat Un beso y una flor, amb el qual obté gran èxit a Espanya i Hispanoamèrica.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra.
Al novembre de 1962 va participar en el Festival de la Cançó de Rio de Janeiro com a representant espanyol, on va empatar en el primer lloc amb David Clayton, cantant dels Estats Units.
Mi tierra. Tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú.
Setmanes després va eixir a la venda el seu quart àlbum, titulat Mi Tierra, el qual va incloure un dels seus principals èxits, Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
El 14 de març de 1973 va realitzar la seva última actuació a València, dins del Parador de les Falles Valencianes. Allí canta per primera i única vegada l'himne de València, ajudat pel públic assistent. La última actuació del cantant valencià va ser a Granada.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
Altres temes que van ser grans èxits del cantant van ser, per exemple, Mi gran amor, Voy buscando i Noelia.
Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama.
Si vendrà.
Mas yo la espero. Donde brilla el tibio sol.
Nino Bravo va morir a Conca el 16 d'abril del 1973. Després de la seva mort va aparèixer un disc pòstum que incloïa 10 cançons gravades setmanes abans de morir. Entre elles es trobava Amèrica Mèdica, que es va convertir en tot un himne per als seus admiradors americans i en un dels seus grans èxits.
I el Monte Selva.
Apareixer amb força en el panorama musical en 1995, quan es va editar l'àlbum 50 aniversari.
America.
En aquesta producció discogràfica es van realitzar, gràcies a la tècnica, duos entre el desaparegut artista i cantants d'èxit actuals. Escucha el viento que me trae con su canción una queja. L'àlbum es va convertir en el disc més reeixit del cantant valencià, les vendes del qual van superar el milió de còpies. Una flor, el ritmo de un tambor. Nino Bravo va gravar 61 cançons des de mitjan de 1969 fins a abril de 1973, que s'han convertit en clàssics romàntics. Finalitza el programa d'avui. Esperem que hagin gaudit i fins al següent programa. Les veus de l'art.